Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
La revista El Jueves sempre ha tingut una secció mítica anomenada El Gilipollas de la Semana, dedicada a reconèixer aquells o aquelles que per mèrits propis han d'ostentar aquest títol. Hi ha hagut noms i moments il·lustres que han gaudit d'aquest reconeixement, com per exemple l'expresident Aznar, quan va decidir portar-nos a la guerra d'Iraq. De fet, a l'expresident Aznar l'han condecorat amb aquest atribut un munt de vegades. Però vaja, també la diputada del PP valencià, Pilar Sol, per dir que moltes famílies en situació de necessitat destinen els recursos de la renda garantida a comprar teles de plasma. O sense anar més lluny, l'Ajuntament de Barcelona per multar uns sense sostre amb 180 euros precisament per dormir al carrer. Molts i moltes ostenten aquest guardó, però aquesta setmana, el d'aquesta setmana, per mi és antològic. Escoltin aquest àudio. Són legionaris cantant el seu himne. Soy el novio de la muerte. Això pot semblar antic i rònec, però no hauria de ser mereixedor de tan honorat reconeixement si no fos perquè van cantar aquesta cançó a la unitat de malalts terminals de l'Hospital Materno-Infantil de Màlaga. Repeteixo. Legionaris cantant a nens malalts de càncer això. Me hice novio de la muerte, la estreché con lazo fuerte y su amor fue mi bandera. Insisteixo, cantat a nens malalts terminals de càncer de l'Hospital Materno-Infantil de Màlaga. Ho heu sentit bé? Sí, sí, sí. En fi, no em direu que no és de traca. Notin vostès, estimats oients i oientes, que a l'acabar tan magna interpretació hi havia gent a la sala que es va posar a aplaudir, motiu pel qual el guardó atorgat per la revista El Jueves jo crec que gairebé hauria de ser compartit, si més no, en el capítol d'agraïments. En fi, la marca Espanya, amb la seva bravura, també és això, novios de la muerte, que els hi canten a nens amb malalties terminals. Que nivell, Tito... Que diria l'Eugenio? Són les 8 del matí i 3 minuts. Esteu escoltant el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí amb en Miquel 40.
I amb en Martí Seguer, que puntualment ens porta com cada dia la previsió del temps, Martí.
Bon dia, avui esperem un dia força assolellat, només trencat per algunes nuvolades que apareixeran a la tarda. La tramuntana bufarà amb intensitat entre fluixa i moderada i les temperatures estaran entre els 23 graus de màxima i els 8 de mínima. Els propers dies, dies amb força sol, bones temperatures, i això s'anirà repetint almenys fins divendres.
Gràcies, Martí. Ara mateix aquesta temperatura és compartida al llarg i ample de la comarca, una temperatura de 7 graus positius, que ens trobem a Sant Feliu de Guíxols, ens trobem a Albons, ens trobem a Verges, ens trobem a Platja d'Aro, ens trobem a Palafrugell, temperatura de 7 graus positius. Dèiem, tot just començar el dia, avui és dimarts, avui és... Aviam, ja ho direm bé, que m'estic liant. Avui és dimarts, avui és 11 d'abril del 2017. Comencem. I com sempre, comencem amb el resum de l'actualitat més pròxima. Notícies del Baix Empordà, que com cada dia recopila en Toni Selles, que ens acosta juntament amb la Sílvia Pedret.
Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí.
Mesures a Llafranc per reduir l'impacte de les obres del passeig durant la Setmana Santa. Toni, bon dia.
Bon dia. Tal com es preveia, la Setmana Santa arriba en plena remodelació del passeig de Llafranc. L'Ajuntament de Palafrugell ha previst un seguit de mesures per reduir les molèsties que les obres puguin causar entre els comerciants, turistes i veïns. D'una banda, s'obrirà un pas provisional perquè puguin passar els vianants vianants i els vehicles autoritzats cap a la zona afectada per les obres. L'autorització és bàsicament per a vehicles de comerços de la zona, com les nàutiques, els centres d'immersió o els distribuïdors per als establiments de restauració.
Per als vianants s'ha condicionat el passeig perquè puguin transitar sense problemes mitjançant un pas que permet accedir des de la vorera als diferents establiments i habitatges. Alhora es reforçarà la senyalització i la presència de la policia local. El regidor d'Urbanisme, Xavier Rangel, ha destacat a Ràdio Capital que aquestes mesures tenen per objectiu minimitzar l'impacte de les obres. A més, Rangel ha apuntat que es treballa sobre el calendari previst per inaugurar el nou passeig de Llafranc a mitjan juny, però a expenses de la meteorologia.
De deixar al màxim de factible l'ús del passeig de Llafranc perquè puguem tenir els 4 dies de perfecte funcionament i generem el mínim de molèsties possibles. Una mica sobre calendari, el que passa és que ens depèn molt de com ens faci el temps aquest mes de maig.
Les obres de remodelació del passeig de Llafranc van començar el mes de novembre. Tenen un cost de gairebé 1,4 milions d'euros finançats íntegrament per l'Ajuntament de Palafrugell.
El projecte destaca per conservar al màxim l'essència del nucli costaner, mantenint l'estètica i la tipologia de materials i vegetació actuals. Es milloren els aspectes de mobilitat, s'engrandeix l'espai destinat als vianants i es resolen problemes a la xarxa d'aigües, enllumenat i clavegram.
Són les 8 i 6 minuts, no marxem de Palafrugell perquè estan pendents d'un acord amb promotors privats per poder acabar la Ronda Nord.
L'entrada en servei del nou vial nord de Palafrugell es retardarà unes setmanes respecte del calendari previst. En un principi, l'Ajuntament preveia obrir la ronda aquest mes d'abril, però ara està pendent de les converses amb uns promotors privats que estan urbanitzant altres carrers del polígon industrial. Falta tancar un acord per enllaçar el vial amb aquests carrers, probablement mitjançant un giratori que no s'havia previst en el projecte inicial. Això farà que la Ronda Nord no s'inauguri fins al mes de maig.
La Ronda Nord de Palafrugell connecta dues vessants de la vila, però passant pel terme municipal de Begur. És un tram d'un quilòmetre i escaig que connecta el sector de la Fanga i l'Esclat amb la rotonda que va cap a Esclanyà i Begur. El regidor d'Urbanisme, Xavier Rangel, ha explicat a Ràdio Capital que ara estan pendents d'aquestes converses i que l'entrada en funcionament se'n va al mes de maig.
Estem pendents d'una modificació del tall que ha de connectar després a la zona, a la zona industrial, i esperem aquest mes proper, el mes de maig, de tenir-ho tot solucionat i funcionant. Estem pendents de tenir les converses amb l'empresa que està desenvolupant el sector que continua, diguem-ne, el sector industrial, i per tant en el moment que puguem confirmar alguna cosa ho direm.
La Ronda Nord de Palafrugell està projectada com un vial de circunvalació. Ha de servir per descongestionar el trànsit de l'interior de la vila, tant pel que fa als vehicles pesats com als particulars que, provinents de Begur per Esclanyà, hagin de connectar amb altres vies interurbanes.
D'aquesta manera s'alliberarà els carrers de Pals i Manufactures del Suro, habitualment col·lapsats perquè serveixen d'alternativa per enllaçar el polígon amb l'est del nucli urbà. D'altra banda, oferirà una alternativa per als vehicles provinents de la Bisbal per la C31 que vulguin anar cap als nuclis de Calella, Llafranc i Tamariu. El vial constarà de dos carrils segregats, una gran vorera i un carril per a bicicletes.
Són les 8 del matí i 8 minuts. Palamós es prepara per una nova edició del primer bany de l'any.
Aquesta activitat popular i festiva, totalment gratuïta i oberta a la participació de tothom, es farà diumenge a la platja Gran de Palamós a partir de 11:45 del migdia. El primer bany de l'any s'ha convertit en el tret de sortida de la temporada de platja a Palamós i una proposta que busca la desestacionalització, potenciant l'espai litoral com un indret per a activitats de tot tipus.
Per segon any consecutiu comptarà amb la participació del Club Natació Palamós, que organitzarà la sessió prèvia d'aeròbic i que després encapçalarà la banyada. Serà una nedada d'uns 50 metres. Amb el primer bany de l'any, Palamós dona valor turístic a les platges i les zones litorals de la vila. Un cop finalitzada l'activitat aquàtica, s'oferirà una tassa de brou calent a tots els participants. Aquesta tassa també és commemorativa i l'organització l'obsequiarà a totes les persones que es banyin.
I Calonge celebra la 20a edició del Mercat Medieval.
Aquest proper cap de setmana, els carrers del nucli antic de Calonge seran l'escenari de la 20a edició del Mercat Medieval, amb una oferta lúdica i cultural amb més de 50 activitats. El programa inclou música, tallers, exposicions, espectacles de lluita i de foc, entre d'altres activitats. Els carrers del centre històric de Calonge retornen al seu passat medieval i a l'entorn del castell hi haurà més d'un centenar de parades de productes artesanals, espectacles, exposicions i activitats itinerants.
Entre les novetats d'aquest any destaquen alguns espectacles nous, com ara la participació dels abanderats de la Festa del Renaixement de Tortosa, que presenten un espectacle únic i espectacular acompanyats d'una formació de músics. També destaca l'ampliació del torneig de cavalleria que l'any passat va debutar amb èxit i que ara es veurà en dos horaris diferents el diumenge. El Mercat Medieval de Calonge manté també una programació per al públic familiar amb activitats com Medievalia, un racó de jocs, atraccions i tallers pensats per la mainada o diversos espectacles infantils.
I acabem, la Notaria de Palamós fa la segona millor tapa de Catalunya.
El xef Ivan Argonés de la Notaria ha quedat en segona posició en el concurs Tapa de l'any 2017 a Catalunya, celebrat a Sitges, i va presentar una berlina cruixent de calamar amb la tinta.
La tapa guanyadora era obra del cuiner Antonio Jiménez del restaurant Tastet del Renc, a Balaguer. Era una terrina de carn amb cansalada i costella de porc, amb salsa barbacoa, xili, crema de mango, llàgrima de iogurt, mel, espècies i crosta de wasabi. Al concurs organitzat pel Gremi d'Hostaleria de Sitges i Estrella d'Am hi van participar 12 finalistes. La Notaria de Palamós era l'únic establiment de les comarques de Girona a la final. Segons el xef Ivan Arbonès, la tapa presentada a concurs és una manera diferent de menjar-se el calamar amb la seva pròpia tinta.
Això és tot per ara. Tornem amb el resum de l'actualitat més pròxima quan faltin uns 10 minuts per les 9. Fins després.
Gràcies, Toni. Gràcies, Sílvia. Ara mateix passen 11 minuts de les 8 del matí. I el resum informatiu continua el supermatí d'avui. Com sempre, de la mà d'en Dani Cortés, amb el que repassem les principals claus informatives de la resta de Catalunya, Espanya i el món.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
Nombroses personalitats acomiaden Carme Chacón, Dani.
Bon dia. La Capella Ardent s'ha instal·lat a la seu del Partit Socialista a Madrid. L'exministre de Defensa ha rebut el record de tot l'espectre polític espanyol, que l'ha homenatjada per haver trencat estereotips i demostrar que una dona embarassada es podia fer càrrec del Ministeri de Defensa. La seva mort ha unificat el Partit Socialista en ple procés de primària.
Les 8 i 11, la Generalitat presenta 7.500 nous llocs de feina pública de treball.
Són de sectors prioritaris: mestres, metges i Mossos d'Esquadra. Per aquest any, els representants sindicals consideren que els plantejaments del govern són insuficients i que no s'han consensuat amb ells. Ho troben una falta de respecte.
I aquest curs, un 25% dels alumnes reben beques menjador a Catalunya.
La Conselleria d'Ensenyament ha atorgat 100.000 beques menjador, unes 20.000 més que l'any passat. L'import total dels ajuts concedits fins ara és de 60 milions d'euros, 14 més del que es van gastar durant l'últim curs escolar.
Les 8 del matí, 12 minuts. Narcís Serra i Adolf Tudó aniran a judici.
El jutge ha decidit obrir judici oral contra els exdirectius de Catalunya Caixa, Narcís Serra i Adolf Tudó, així com 39 exmembres més del seu Consell d'Administració. Se'ls acusa d'un delicte d'administració deslleial pels sobresous que van rebre quan la Caixa estava a punt de rebre ajudes públiques.
Detingut a Barcelona un suposat hacker rus.
Estava buscat per la justícia nord-americana per la seva presumpta implicació en el ciberespionatge durant la campanya electoral dels Estats Units. Està a la presó a l'espera que la justícia decideixi si l'extradeix als Estats Units. No s'ha donat més informació dels càrrecs dels quals està acusat.
I la Fiscalia actua contra un pub de Lleida que va prohibir l'entrada a un grup de nois amb síndrome de Down.
L'associació Down Lleida ha presentat una denúncia a la Fiscalia i al Departament d'Afers Socials de la Generalitat perquè van negar l'accés als joves durant dos caps de setmana seguits. El pub ha demanat disculpes. El Departament d'Interior diu que l'actuació d'aquest local és sancionable i que ha fet una interpretació errònia del dret d'admissió.
Segurament en aquest pub també els hi haurien de donar el títol al Gilipolles de la setmana del que parlàvem al principi. Són les 8 del matí, 13 minuts. Acabat el resum informatiu, només ens queda recordar-vos que si voleu totes les notícies del Baix Empordà actualitzades i ampliades les podeu trobar al nostre portal de notícies radiocapital.cat.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Les 8 i 14, anem a l'agenda.
I no em posaré de genolls. I ja m'he posat de genolls.
I amb aquesta música, perquè Manel actuen a l'Espai Ter de Torroella, David Parranyó.
Manel presenta el seu darrer disc Jo competeixo a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, que per primera vegada s'obre en format concert obert a peu dret. Al finalitzar el concert de Manel, pujaran a l'escenari el grup Despit, una proposta musical formada per 8 joves músics de Torroella i les Rodalies, que va néixer fa poc de 3 anys.
Em sembla una programació fantàstica. El que no tinc clar és si després del concert de Manel programar aquests nois després del concert, no sé si és una sort o una desgràcia, probablement els haurien hagut de programar abans, però vaja, aquestes coses mai se saben. Les 8 del matí, gairebé un quart de 9 del matí, petits xefs a l'espai del peix de Palamós, David.
Aquest matí a un quart d'11, una proposta infantil pels dies de Setmana Santa. L'espai del peix organitza un taller de cuina per a joves de 8 a 14 anys. Comença avui i tindrà lloc cada dia fins a aquest divendres per aprendre a cuinar plats amb peix de la nostra costa.
I acabem, el cap de la Bisbal promou l'activitat física.
Aquest vespre a l'ABS de la Bisbal ha programat una caminada en motiu del Dia Mundial de l'Activitat Física. És una sortida nocturna al Santuari dels Àngels des de Sant Martí Vell. En total, un recorregut d'11 quilòmetres i un desnivell d'uns 560 metres.
Desnivell de 560 metres que farà que flipeu si pugeu als Àngels, de les vistes i del desnivell. Un quart i un minut a 9 del matí. I com sempre, després de l'agenda, torn pel comentari. Comentari que en la seva edició d'avui al Supermatí ens acosta el politòleg bisbalenc Andreu Paneque.
Avui dia 11 d'abril, com bé apuntava Joan Baixeres, comença el torneig al MIC. Aquest any amb la creació, a més, del MIC Bàsquetbol, amb un inici tardà, ja que ho farà el dijous 13 d'abril. Un any més, el MIC, Mediterranean International Cup, aporta un tret diferencial a les nostres terres, perquè a aquestes dates les nenes i nens del Baix Empordà i Gironès poden gaudir de la presència destacada d'equips importants d'arreu del món per competir-hi. Que el jovent de la comarca pugui jugar contra equips importants com Barça, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Spire Football Dreams, aporta un al·licient per tots aquells joves apassionats del futbol i crea un ambient esportiu d'allò més enriquidor. D'altra banda, però, aquesta tipologia d'esdeveniments no només comporta beneficis d'aquesta mena, sinó que, a més, i tal com apuntava el director del Patronat de Turisme de la Costa Brava, el MIC és un bon exemple per consolidar la marca Costa Brava com a destinació de turisme esportiu. De fet, el torneig aporta la demarcació entre 5.000 i 6.000 jugadors i tècnics de futbol, a més de la participació d'enguany de 600 jugadors i tècnics de bàsquet, que s'allotjaran en hotels de la comarca de la Selva i a la nostra comarca, el Baix Empordà. Per tant, i fent clara referència a les paraules del director del torneig en qüestió, Juanjo Rovira, aquest esdeveniment té un impacte econòmic estimat d'uns 4 milions d'euros. Això, sense tenir en compte la despesa que fan els acompanyants dels participants a la nostra demarcació. Fet evident, l'impacte econòmic el torneig i l'expectació al voltant del mateix, el que quedarà per veure és si realment l'interès econòmic acaba sobrepassant el bonic concepte esportiu que el MIC representa i que generacions com la meva va poder gaudir els primers anys. Esperem, doncs, que tot i aquest impacte no es trenqui la màgia del torneig i puguem seguir gaudint de moments tan especials per al jovent participant per poder jugar amb equips del màxim nivell esportiu. Esperem, doncs, que el rendiment econòmic no converteixi el MIC en un aparador més d'aquest món futbolístic que tants diners mou.
El comentari de l'Andreu Paneque al Supermatí d'avui, a punt en línia el responsable del Festival Ítaca, Fran Arnau. El tenim aquí d'aquí res, mig minut. Fran, ets aquí, eh?
Sí, sí, estic aquí.
Doncs vinga, som-hi.
Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital. I sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Ara sí, Fran Arnau, bon dia.
Bon dia.
Com dèiem, en Fran és el director del festival Ítaca, que encara no s'ha presentat, sinó que això passarà en principi la setmana vinent, però ja hi ha alguns noms que coneixem i sobretot volem parlar amb ell, a més dels noms, de la línia, diguem-ne, editorial que inspira aquest festival. Abans, però, fem una radiografia amb en David Parreño. David.
Doncs sí, Miquel, cada cop anem coneixent més detalls del festival Ítaca. L'últim és que Mishima s'incorpora al cartell i actuarà a l'escenari de les Havaneres de Calella. Albert Pla i Tortell Poltrona i un concert de joves promeses del jazz són algunes de les propostes del Festival Ítaca d'enguany.
Bé, Fran, aquest any tenim 4 concerts que ja estan presentats, eh?
Exacte, sí, sí. Amb aquest any hem anat avançant a poc a poc part de la programació perquè, bueno, aquest any serà llarg i hi haurà més dates i més concerts i, bueno, hem volgut anar avançant abans.
Mishima, que actuarà a la platja del Portbó, és aquest concert que l'any passat va fer l'Andrés Calamaro i que aquest any el faran la banda d'en Caravent, i això serà el 2 de juliol, que és el dia després de les Havaneres, per entendre'ns, eh?
Exacte, sí, sí, cada any tenim el, bueno, col·laborant amb l'Ajuntament i amb l'IPET de Palafrugell, intentem reciclar d'alguna manera, que algun cop hem fet la broma, l'escenari que quedava el diumenge i l'omplim de música a mitjana.
Aquest any aquell escenari tindrà feina, em sembla, perquè hi ha alguna cosa més pensada, si no m'equivoco. Escolta,
sí,
no? Hi ha la pujada aquesta al Montgrí, que ja és la cinquena vegada que la feu. Recorda'ns una mica d'on ve la idea de fer aquesta pujada al castell del Montgrí, perquè a més un cop sigueu a dalt hi ha música en directe.
Sí, exacte. Això ve, al final la idea és donar un dia així amb colla de, ostres, ens agradaria muntar concerts i ens agrada muntar concerts a llocs estranys o diferents o que no es sol fer, i hòstia, allà al Montgrí estaria bé i d'aquí va sortir la tonteria, i al final, doncs, mira, ja són 5 anys que hem pujat allà i la veritat és que quasi és l'activitat que més il·lusió em fa a mi particularment.
Home, cada any, perquè, no diguis això, tu.
Sí, sí, perquè com a personalment així maco, sí, perquè és el dia de tota la família, que ve un munt de gent i que, bueno, no sé, veus l'Empordà des de dalt, escoltes música i tot això, no?
Ah, esteu fent bona la màxima, que la gent de la cultura sou una colla de hippies, eh?
Bueno, és el dia més agradable i menys estressant, després els altres costen més, sempre.
Bueno, però aquest mite del hippisme el trenca el cartell d'aquest any, que hi ha en Guillem Roma i en Pau Riba, que no han sigut mai de hippies.
Que no ho són, no, exacte. No, i pujarem allà més d'això, fer pujar artistes d'aquest tipus a dalt del castell i tot això sempre és divertit, sempre ens ho passem bé.
Oh, ja parlarem si arribarà en Pau Riba allà dalt.
Sí, home, espero que sí, ja està en forma.
No perquè no estigui en forma, sinó perquè potser li pica i diu allà mig camí, diu, no, mira, saps que jo he decidit que em quedo aquí.
Sí, això podria ser.
Això també podria ser. Teniu presentat l'Albert Pla i en Tortell Poltrona, també, que seran a l'Espai Ter de Torroella. Escolta, explica'ns una mica sobre aquest espectacle, que a priori, quan el vam conèixer, ens va semblar una mica estrany, la barreja.
Sí, bueno, no deixa de ser estrany la barreja, com dius, ho és, Albert i Voltron, però bueno, sí, són diferents i són molt semblants al final, no? I l'espectacle, bueno, és l'adaptació de les seves conyes de números del Tortell i de números o cançons de l'Albert Pla, adaptades una mica al públic més familiar. Jo crec que és un espectacle, és la màxima definició de tots els públics, perquè hi pots anar tu amb la teva parella, encara que tingui 30, 40 anys, és igual, i disfrutar-lo com un boig, o anar amb els nanos de fins a 6, 7 anys, que ells també ho entenguin i s'ho passin bé i es facin un fart de riure, perquè ja són dos pallassos junts jugant a l'escenari, no?
Uh-huh. Joan Chamorro, amb Andrea Motis, la Rita Pallés, amb aquest espectacle La màgia de la veu, en Chamorro i la Motis els hem vist moltes vegades, però aquest espectacle com es planteja? Quin fet diferencial?
Doncs és un fet diferencial, bueno, és l'estrena del disc que l'han tret ara fa poc i ens fa especial il·lusió perquè és el deuè any del Festival Jaspera. D'alguna manera és l'origen del Festival Ítaca, tot i que aquest últim s'ha quedat igual de tot perquè, bueno, a nivell de comunicacions era molt més còmode centrar-ho en una marca. Clar. Però el Festival Jaspera aquest any ja fa 10 anys. Això també ens fa molta il·lusió. Aquest any és un any com d'aniversaris petits, diguéssim, i en aquest cas és el gran i el llarg, perquè, bueno, 10 anys aquí a la plaça mantenint amb el jazz, que sempre és més difícil, i des d'això ens fa molta il·lusió. Llavors, celebrar-ho amb en Joan i amb l'André i companyia també, perquè ells també sempre ens han apoyat, i des de l'inici del festival han volgut estar amb nosaltres. I bueno, ens feia il·lusió ara, d'alguna manera, doncs, ja que hem portat durant 10 anys 10 figures del jazz català, ponents i gent molt mítica, o gent que feia molts anys que tocava, que també ens ha fet gràcia fer l'aniversari al contrari, amb el planter, no?, del Jaspera, i del jazz català.
Escolta, aquest any el Festival Ítaca us enganxa amb l'anunci del govern de l'Estat que es baixaran els que es baixarà l'IVA cultural si s'aproven els pressupostos. Mai el sector de la cultura hauria volgut tant que s'aprovessin uns pressupostos del PP, no?
Doncs sí, la veritat és que jo en aquest sentit content per la nova i per la bona, trist al mateix temps perquè ja feia anys que això hauria d'haver-se fet i tot el tema, i sobretot perquè al final s'ha fet a mitges, no s'ha baixat el tipus que voldríem tots i no s'ha inclòs a tothom, com el tema del cinema i tot això, però bueno, dins del mal, almenys és un mal més petit, diguéssim, i això és una cosa que sí, que quan s'aprovin podrem deixar de vendre pomes.
Deixar de vendre pomes, exacte. Bueno, recordem a la gent que ens estigui escoltant que l'IVA anticultural, perquè l'IVA no l'IVA mai és cultura, però que aquest IVA anticultural encara no ha baixat, que és un anunci que s'ha fet condicionat a l'aprovació dels pressupostos i que, per tant, jo personalment opino que és un missatge cap al PSOE, no?, de part del PP, de si no ens aproveu els pressupostos no baixarem l'IVA cultural i el sector de la cultura tindran vosaltres els culpables que això no s'hagi baixat.
Com sempre, no deixa ser estratègia de més, vull dir que s'ha fet molta lletra i molt riu de tinta, però realment a veure com acaba.
A més, recordem que l'IVA de la cultura es va pujar per decret i ara es pretén que es baixi per la via d'aprovació pressupostària, per tant no és, ni tan sols és per convenciment del PP que baixen l'IVA de la cultura, sinó que ho condicionen el d'allò. Però vaja, és igual, no ens fotem a parlar de política. No, el que passa que jo crec que és molt important perquè la setmana passada es va convertir tot això de l'IVA de la cultura, es va convertir en una bomba de fum d'ai, baixa l'IVA, baixa l'IVA, baixa l'IVA. No, un moment, l'IVA no ha baixat i l'IVA baixarà si s'aproven els pressupostos. Vull dir, tot això està sotmès a estratègia.
I ja veurem si quan s'aprovin els pressupostos no hi ha una esmena o alguna coma que digui que això no es pot fer encara. Vull dir que això també pot passar.
Exacte, que també podria passar.
I llavors, quan ho veurem estarem contents del tot, no? Però bueno, si més no, és més bona notícia que no que estiguessin reclamant cap tipus de notícia, encara que sigui purament política i verborrea, diguéssim, sí, per guanyar vots, no?
Escolta, encara no heu presentat la totalitat del cartell, que el presenteu la setmana que ve. Ja sé que t'ho he preguntat abans d'entrar en antena, però t'ho torno a preguntar ara perquè és la meva obligació. Hi ha algun artista que puguem avançar dels que encara no s'han anunciat?
No, a veure, en principi la idea és guardar-nos la sorpresa una mica, perquè si no els periodistes sempre voleu molta xitxa al moment de la roda de premsa, i si no guardem un paquet perquè hi hagi notícia, malament, diguéssim, no? Però la veritat és que sí que, com anunci, el tema és que aquest any tornem una mica al que dèiem dels aniversaris, és el cinquè any, no? No és, potser encara no estem del tot allò com per fer l'aniversari de grans i de 10 anys i de 15 anys, però ens fa molta il·lusió haver sobreviscut directament amb el tema de l'IVA i amb totes les dificultats que té portar un festival endavant durant 5 anys. Llavors, dins d'això, doncs, hem volgut afegir dates, estem allargant el festival, ha col·laborat altres ajuntaments, fem un concert doble de gran format a l'Estartit, seguint l'any passat ja vam fer la Revetlla de Sant Joan, que es repeteix.
Molt bé.
Van venir quasi 5.000 persones allà a l'Estartit, i l'endemà vam fer un concert més petit. Aquest any doblem i fem un concert que hi haurà zona acampada i tot el tema.
Escolta, parlaves fa un moment, ja prou difícil és muntar un festival de música. Vosaltres munteu concerts, el Festival Ítaca programa artistes, diguem-ne, de dimensió petita i mitjana, a banda de l'Andrés Calamaro, que va venir l'any passat. Quan venen artistes d'aquest tipus, m'imagino que encara deu ser molt més complicat rendibilitzar el festival, que al cap i a la fi també estem parlant d'un festival que munta una empresa que té al darrere també una finalitat econòmica, entenc. Per tant, quin és el marge que teniu amb aquest tipus de programació?
La veritat és que sí, l'objectiu seria poder aconseguir guanyar-nos la vida, però amb el festival la veritat és que per números i per el petit marge que ens pot arribar a quedar en el cas de que tinguem tot venut, La veritat és que no és aquest l'objectiu més clar. Nosaltres intentem vetllar perquè surtin els números en el sentit de fer un zero, de no perdre però no guanyar. Evidentment, si poguéssim, aniríem a guanyar, diguéssim, però el que tu dius. Clar, som un festival itinerant que durant molts dies. Això vol dir que has de fer més comunicació, que has de moure l'equip de so i el personal a cada plaça i moure't. Tot això fa més difícil i més dur, diguéssim, la factura final que hem de pagar, i ens costa més de rendibilitzar. Ara, tenim també ajudes dels ajuntaments, tenim de l'IFEC, i col·laborem amb patrocinadors perquè més o menys el risc no sigui un suïcidi, diguéssim, no? I la veritat és que de moment la recepció de la gent i tot ens ha permès sobreviure en alguns moments millors, alguns moments pitjors, però bueno, la idea és mantenir una mica el projecte i treballar perquè, bueno, l'empresa per una altra banda faci altres feines. No?
Això que explicaves, no? Aquesta obligatorietat de fer un punt d'equilibri en termes pressupostaris ens porta a pensar de nou en la vocació dels oficis que es dediquen a la cultura, no, Fran?
Sí, està clar que a veure, que no et dediques a la cultura sinó que ho portes al cor, diguéssim, no? Vull dir, hi ha un punt de religió, d'alguna manera, que t'agrada, que t'hi poses i que hi vas a totes per acabar d'organitzar aquella fita, diguéssim, que sigui un llibre, una cançó, un disc o un festival, i aquest punt hi és. A veure, també, ara deixant la banda hippie aquesta que parlàvem abans al principi, no? Tampoc ens enganyem, vull dir que tots també tenim que menjar i busquem aquest objectiu també, però està clar que pel marge que et pot quedar, pel futur que tu veus quan organitzes un concert en aquest sentit, no ho faries si no fos perquè t'agrada, diguéssim, perquè hi ha vocació, perquè per lo que et pot quedar, si tot va bé, i el risc que assumeixes, no, realment a nivell capitalista o empresarial no té gaire sentit, no? Comparant-ho amb una altra empresa que, jo què sé, que es dedica a vendre, no sé,
sí, fresco. Sí, el que sigui, exacte. Escolta, el nom d'Ítaca amaga al darrere un destí final d'aquest objectiu, una finalitat última d'aquest festival, representa una cosa inassumible o utòpica?
Bueno, és una mica les dues coses. El festival va sortir una mica fa 5 anys, aquest canvi social, de tot que semblava que podia ser, no? I de fet que encara dura una mica, i buscàvem un nom que això que simbolitzés una mica la meta on t'arribar, no? Nosaltres volem i utilitzem la cultura per treballar el canvi social també, per participar, i creiem que és una eina indispensable, i de fet és l'eina que al llarg de la història ha permès que la humanitat traslladi els seus coneixements, no sé com dir-ho, no? Pues, amb aquest objectiu, buscant una mica tot, pues, amb el mite d'Ulisses i tot, vam trobar-hi no, aquest mite, com a cançó del Lluís Llach, aquest lloc que em sembla que no arribes mai, però que hi treballes i que vas fent camí fins que arribem algun dia a aquest mite que no tenim ben clar on és ni com, però bueno, que hi anem treballant a poc a poc i que per nosaltres és una mica millor, l'objectiu d'estar millor tots plegats, de treballar millor, i d'aquestes coses que hem anat dient, no? L'IVA, la pega de no sortir rendible, de, no sé, que els refugiats no estiguin ofegats al mar, totes aquestes coses, sembla que Ítaca ha de ser aquell lloc on això no passa. No?
Sí, sobre això dels refugiats et volia preguntar, perquè com a festival col·laboreu amb Proactiva Open Arms, que són aquesta gent, aquest grup de catalans que se'n van amb un vaixell a les costes del Mediterrani a salvar gent, a salvar víctimes de la guerra de Síria. Quin és, com més concreta, aquesta col·laboració que hi teniu?
Doncs l'any passat vam arrencar amb ells, i perquè és un tema que, bueno, que és flagrant, no?, el que està passant així, i ens semblava que havíem, cada any hem col·laborat amb ONGs o amb projectes de la zona o no, a nivell de la recaudació d'entrades, i bueno, l'any passat vam començar amb ells, aquest any continuem, seguim, perquè això no s'ha arreglat i creiem que hi volem seguir estant, i llavors a través de la venda d'entrades hi ha la famosa comissió de ventes quan compres per internet, que sempre fa bastanta ràbia quan ho compres com a usuari.
Sí. Llavors una part d'aquesta... Però que els que ens dediquem a això sabem perfectament que si no fos això ens costaria encara molt més quartos muntar esdeveniments. Per altra banda,
aquí vinc, que és una cosa que expliquem molt nosaltres, no?, perquè la gent es queixa, ostres, és que sembla la comissió aquesta molt cara, no? I llavors, clar, d'alguna manera, això és un servei que necessitem, ara trenco llança en aquest sentit a favor de la comissió, diguéssim, però per l'altra banda nosaltres hem negociat amb la gent del servei de venda que treballem i amb nosaltres mateixos, que també recaptem una part d'aquesta, i la donem a l'ONG. Així també és la manera bueno, de que cada un de nosaltres participa en Ítaca individualment com a comprar una entrada i anar a visitar el concert. A més, col·labores també amb això, no? I el festival fa la recaptació de tot això i després ho fem a l'ingrés a ells.
Per fer-nos una idea de quin volum de gent o de quin volum de diners, si ens basem en dades, per exemple, de l'any anterior, de quina xifra estaríem parlant?
No, la veritat és que, bueno, és gran per nosaltres, no és gaire gran comparat amb altres recaptacions o de festivals o d'altres propostes, no? Però l'any passat vam aconseguir vora 2.000 euros de recaptació, que de 50 en 50, déu-n'hi-do, i més o menys el públic al festival, comptant el concert de Sant Joan, que és molt gran i així, vam arribar quasi als 8.000 assistents.
Bueno, està molt bé, home.
Sí, comptant que són places de mitjana de 300 a 400 persones.
Clar, vull dir, tothom ocupa, tothom té la dimensió que té, sí, sí. Vull dir, no...
Exacte, no, i orgullosos, vull dir, de ser petits i de ser...
Suposo que una tasca o una col·laboració d'aquest tipus li dona encara una mica més sentit al concepte de cultura, no? que més enllà de l'enriquiment personal que pugui suposar veure un concert o llegir un llibre, etc, quan al final a través d'una col·laboració com aquesta ajudes a algú que ho està passant realment malament, al final és una mostra més de civilització, que és la civilització, diguem-ne, que seria l'evolució del consum de cultura, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, és el que comentàvem abans, crec que la cultura en la seva... la seva part més extensa com a definició, diguéssim, no? La música, tot el que inclou el fet d'aquesta paraula, entenc que ha de ser un mitjà i que ha sigut sempre un mitjà per transmetre canvi, per ajudar, no? Per bé i per malament, tothom el pot enfocar cap on que vulgui. Nosaltres enfoquem a treballar una mica al país, la regió, la zona del Baix Empordà, a treballar amb entitats d'aquí i també a través d'això poder recaptar per gent que treballa en favor de la humanitat, que malauradament no hi ha tanta.
Fran, una última qüestió. Al vostre web hi teniu un espai que es diu Companys de Viatge, i allà n'hi ha un que es diu un apartat, que per cert heu de revisar, que diu el vi d'Ítaca. Què significa això? Què vol dir el vi d'Ítaca?
El vi d'Ítaca és que a la marxa del Montgrí i a la festival tenim un acord i treballem, el que dèiem, de buscar ajudes amb la DEO Empordà i amb el Patronat de Turisme, amb la ruta de la DEO Empordà, en la qual el que dèiem de ser vehicle d'ajuda o de col·laboració, no? Llavors el que fem és fomentar que es vegui, que es tasti el vi de la Déu Empordà, que és on estem vivint i on estem al festival. I en el cas del Montgrí, a dalt del castell es fa el tast multitudinari, que l'any passat ja va ser la primera vegada, i tastem aquest vi de l'Empordà amb tota la diferència de cellers que hi ha i tots els diferents gustos i formes, i fem un megatast multitudinari a dalt del castell.
A més, ens encanta perquè relacionar vi, Ítaca, aquest concepte grec, tenint en compte que el vi a la península va entrar a través de les actuals ruïnes greco-romanes d'Empúries, ja és, venga, és orgiàstic tot això ja.
Si al final acaba lligant tot.
Escolta, Fran, recordem, les entrades dels concerts que ja estan disponibles es poden comprar a través del vostre web, que és?
Les 3W, itacacultura.cat.
Quatre concerts ja anunciats. La setmana que ve, evidentment, quan s'hagi presentat, ho explicarem a través de Ràdio Capital i també a través del nostre portal de notícies, radiocapital.cat. Fran Arnau, gràcies per acompanyar-nos una estona al Supermatí d'avui per parlar d'aquest festival i d'alguna cosa més. Que vagi molt bé i sort.
Moltes gràcies.
Adéu, bon dia. Són 8 els minuts que passen de 8:45 del matí.
Matí.
Obro els ulls, n'és un dia nou. La foscor no em deixa veure res. Poso els peus damunt el terra fred. Sento els arbres que ploren després.
estem parlant de la cançó més animada i més feliç del dia, però la veu de la Judith Niederman ens agrada tant que quan vam veure aquesta versió una mica més mudeta, vam decidir entrar-la a la nostra fórmula i hem decidit avui obrir el segon bloc del programa del Supermatí d'avui.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
En una barra, bebiendo y apostando sin dormir. No la encontrarás haciendo trampa. Siempre está aquí junto a mí. Se te va y se va el amigo. Si buscar ayuda ya es mucho pedir. Yo tranquilo porque ella está conmigo. Y estoy bien porque ella está aquí junto a mí.
Matí.
just lovely and delicious.
Torso, yeah. Heart got a deal you wanna know. Delightful, truly delightful. Life making it, doing it, especially at a show. Feeling kinda high like a Hendrix haze. Music makes motion moves like a maze. All inside of me, heart especially. Hill of the rhythm, where I wanna be. Come on, flowing, glowing with electric eyes. You dip to the dive, baby, you'll realize. Baby, you'll see the funk inside of me. Baby, you'll see that rhythm is a key. Get witty, can't think, quit it. Stomp on the street when I hear a funk group. Blue playing pop pipe, follow her to shoot. Baby, just sing about the groove.
Sing it.
Find a place where there's so much space, and the
que bonics van ser els anys 90 i com ens agrada tant en tant recuperar-los. Ens agafa aquest atac de nostàlgia que ens recorda que cada dia som una mica més grans. La sort que tenim és que fins i tot amb cançons com aquesta, part de l'equip del Supermatí, que no passen dels 25, estan a la redacció, veiem en David, en Dani, en Martí ballant com si no hi hagués demà, en Dani fa el que pot, pobre, i en David també, Déu-n'hi-do. Go West, els Pet Shop Boys, aquesta la fèiem a l'any 95 i just abans, també l'any 94 i abans que sonés aquesta, ha escoltat Groovies in the Heart, una de les... Bé, de fet, anava a dir, no sé si una de les úniques, pràcticament l'única cançó que vàrem conèixer d'una formació que es deien D-Light. I d'aquesta manera, com qui no vol la cosa, estem a punt de tancar el programa d'avui. Programa que, com sempre, tancarem fent un últim repàs a l'actualitat del Baix Empordà amb en Toni Celles i amb la Sílvia Pedret.
Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí.
Mesures a Llafranc per reduir l'impacte de les obres del passeig durant la Setmana Santa, Toni.
Bon dia. Tal com es preveia, la Setmana Santa arriba en plena remodelació del passeig de Llafranc. L'Ajuntament de Palafrugell ha previst un seguit de mesures per reduir les molèsties que les obres puguin causar entre els comerciants, turistes i veïns. D'una banda, s'obrirà un pas provisional perquè puguin passar els vianants i els vehicles autoritzats cap a la zona afectada per les obres. L'autorització és bàsicament per a vehicles de comerços de la zona, com les nàutiques, els centres d'immersió o els distribuïdors per als establiments de restauració.
Per als vianants s'ha condicionat el passeig perquè puguin transitar sense problemes mitjançant un pas que permet accedir des de la vorera als diferents establiments i habitatges. Alhora es reforçarà la senyalització i la presència de la policia local. El regidor d'Urbanisme, Xavier Rangel, ha destacat a Ràdio Capital que aquestes mesures tenen per objectiu minimitzar l'impacte de les obres. A més, Rangel ha apuntat que es treballa sobre el calendari previst per inaugurar el nou passeig de Llafranc a mitjan juny, però a expenses de la meteorologia.
De deixar al màxim de factible l'ús del passeig de Llafranc perquè puguem tenir els 4 dies de perfecte funcionament i generem el mínim de molèsties possibles. Una mica sobre calendari, el que passa és que ens depèn molt de com ens faci el temps aquest mes de maig.
Les obres de remodelació del passeig de Llafranc van començar el mes de novembre. Tenen un cost de gairebé 1,4 milions d'euros finançats íntegrament per l'Ajuntament de Palafrugell.
El projecte destaca per conservar al màxim l'essència del nucli costaner, mantenint l'estètica i la tipologia de materials i vegetació actuals. Es milloren els aspectes de mobilitat, s'engrandeix l'espai destinat als vianants i es resolen problemes a la xarxa d'aigües, enllumenat i clavegram.
8:54, la Ronda Nord de Palafrugell pendent d'un acord amb promotors privats.
L'entrada en servei del nou vial nord de Palafrugell la Frugella es retardarà unes setmanes respecte del calendari previst. En un principi, l'Ajuntament preveia obrir la ronda aquest mes d'abril, però ara està pendent de les converses amb uns promotors privats que estan urbanitzant altres carrers del polígon industrial. Falta tancar un acord per enllaçar el vial amb aquests carrers, probablement mitjançant un giratori que no s'havia previst en el projecte inicial. Això farà que la Ronda Nord no s'inauguri fins al mes de maig.
La Ronda Nord de Palafrugell connecta dues vessants de la vila, però passant pel terme municipal de Begur. És un tram d'un quilòmetre i escaig que connecta el sector de la Fanga i l'Esclat amb la rotonda que va cap a Esclanyà i Begur. El regidor d'Urbanisme, Xavier Rangel, ha explicat a Ràdio Capital que ara estan pendents d'aquestes converses i que l'entrada en funcionament se'n va el mes de maig.
Estem pendents d'una modificació del tall que ha de connectar després a la zona de la zona industrial i esperem aquest mes proper, el mes de maig, de tenir tot solucionat i funcionant. Estem pendents de tenir les converses amb l'empresa que està desenvolupant el sector que continua, diguem-ne, el sector industrial, i per tant en el moment que puguem confirmar alguna cosa ho direm.
La Ronda Nord de Palafrugell està projectada com un vial de circunvalació. Ha de servir per descongestionar el trànsit de l'interior de la vila, tant pel que fa als vehicles pesats com als particulars que, provinents de Begur per Esclanyà, hagin de connectar amb altres vies interurbanes.
D'aquesta manera s'alliberarà els carrers de Pals i Manufactures del Suro, habitualment col·lapsats perquè serveixen d'alternativa per enllaçar el polígon amb l'est del nucli urbà. D'altra banda, oferirà una alternativa per als vehicles provinents de la Bisbal per la C31 que vulguin anar cap als nuclis de Calella, Llafranc i Tamariu. El vial constarà de dos carrils segregats, una gran vorera i un carril per a bicicletes.
Les 8:56... Palamós es prepara per una nova edició del primer bany de l'any.
Aquesta activitat popular i festiva, totalment gratuïta i oberta a la participació de tothom, es farà diumenge a la platja Gran de Palamós a partir de 11:45 del migdia. El primer bany de l'any s'ha convertit en el tret de sortida de la temporada de platja a Palamós i una proposta que busca la desestacionalització, potenciant l'espai litoral com un indret per a activitats de tot tipus.
Per segon any consecutiu, comptarà amb la participació del Club Natació Palamós, que organitzarà la sessió prèvia d'aeròbic i que després encapçalarà la banyada. Serà una nedada d'uns 50 metres. Amb el primer bany de l'any, Palamós dona valor turístic a les platges i les zones litorals de la vila. Un cop finalitzada l'activitat aquàtica, s'oferirà una tassa de brou calent a tots els participants. Aquesta tassa també és commemorativa i l'organització l'obsequiarà a totes les persones que es banyin.
Seguim. Calonge celebra la 20a edició del Mercat Medieval.
Aquest proper cap de setmana, els carrers del nucli antic de Calonge seran l'escenari de la 20a edició del Mercat Medieval, amb una oferta lúdica i cultural amb més de 50 activitats. El programa inclou música, tallers, exposicions, espectacles de lluita i de foc, entre d'altres activitats. Els carrers del centre històric de Calonge retornen al seu passat medieval i a l'entorn del castell hi haurà més d'un centenar de parades de productes artesanals, espectacles, exposicions i activitats itinerants.
Entre les novetats d'aquest any destaquen alguns espectacles nous, com ara la participació dels abanderats de la Festa del Renaixement de Tortosa, que presenten un espectacle únic i espectacular, acompanyats d'una formació de músics. També destaca l'ampliació del torneig de cavalleria, que l'any passat va debutar amb èxit i que ara es veurà en dos horaris diferents el diumenge. El Mercat Medieval de Calonge manté també una programació per al públic familiar, amb activitats com Medievalia, un racó de jocs, atraccions i tallers pensats per la mainada, o diversos espectacles infantils.
I acabem. La Noteria de Palamós fa la segona millor tapa de Catalunya.
El xef Ivan Arbonés, de la Noteria, ha quedat en segona posició en el concurs Tapa de l'any 2017 a Catalunya, celebrat a Sitges, i va presentar una berlina cruixent de calamar amb la tinta.
La tapa guanyadora era obra del cuiner Antonio Jiménez del restaurant Tastet del Renc, a Balaguer. Era una terrina de carn amb cansalada i costella de porc, amb salsa barbacoa, xili, crema de mango, llàgrima de iogurt, mel, espècies i crosta de wasabi. El concurs organitzat pel Gremi d'Hostaleria de Sitges i Estrella d'Am hi van participar 12 finalistes. La Noteria de Palamós era l'únic establiment de les comarques de Girona a la final. Segons el xef Ivan Arbonés, la tapa presentada a concurs és una manera diferent de menjar-se el calamar amb la seva pròpia tinta.
I fins aquí el resum de les notícies de casa nostra. Aquestes i altres informacions les trobareu també al nostre web, radiocapital.cat. I si us hi heu subscrit, les rebreu en el newsletter que us enviem cada migdia. Que tingueu una bona jornada. Adéu-siau.
Gràcies, Toni. Gràcies, Sílvia. Estem a punt d'acabar. Temps pel temps, Martí.
Avui esperem un dia força assolellat, només trencat per algunes nuvolades que apareixeran a la tarda. La tramuntana bufarà amb intensitat entre fluixa i moderada i les temperatures estaran entre els 23 graus de màxima i els 8 de mínima. Els propers dies, dies amb força sol, bones temperatures, i això s'anirà repetint almenys fins divendres.
La veritat és que llevar-se cada dia aviat, preparar una portada, preparar un programa, a vegades es fa una mica feixuc, i tot plegat desapareix quan treballes amb gent tan fantàstica com aquesta. Martí Seguer, Toni Sellas, Sílvia Pedret, Dani Cortés, David Parreño, Marc Clapés, Josep Lluís Vidal, Ignasi Herbat i Juli Pedrero. Tot un plaer. I tornarem, com sempre, demà a partir de les 8 del matí. Que vagi molt bé, que tingueu bon dijous. El Supermatí d'avui acaba aquí.
Supermatí amb en Miquel 40.